Al matí, amb Raquel García.
Aquesta sintonia, una sintonia que de tant en tant sentirem aquí, en aquest programa, al matí. I cada vegada que sentim aquesta veu, voldrà dir que tenim l'entrevista sorpresa. I l'encarregada, l'alma mater d'aquesta secció, serà la Montse Barderi, que és escriptora, periodista, filòsofa i especialista en estudis de gènere i és doncs una veterana també d'aquesta casa. Montse, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel. M'encanta veure't en acció.
Ai, doncs a mi m'encanta tenir-te amb tanta sorpresa. Amb tanta sorpresa, perquè això serà una secció... que sentirem a vegades, no? No sempre, no totes les setmanes.
Quan puguem, allò que dius tu, flow, no?
El flow, que jo crec que això és el que ens marcarà, no? Ens donarà aquest ritme.
Clar.
I sempre que tinguem, doncs, alguna història per explicar.
Exacte, que com ho vam dir, allò? Si no és millor que el silenci, va més callar.
Això mateix. Si no, millor callar. Però avui no callarem en una bona estona. Tenim aquí el públic, que ja ens estan aplaudint fins i tot, Montse. I avui, quina estrena, eh? O sigui, poses el llistó ben amunt, perquè, digues, com funcionarà una mica la dinàmica? A qui entrevistarem?
Doncs mira, anirem a cop d'agenda, tal qual, i agafarem el meu mòbil i buscarem persones que conec, persones que em lliguen alguna cosa, que tenen una relació amb mi, que admiro la seva obra, que tinc el contacte directe, i dir-los, sisplau, que et puc entrevistar el divendres.
I segurament que et diran que sí. Quina agenda, eh? Quina agenda que té la Montse. Més d'un periodista voldria aquesta agenda. I avui, doncs, digues, per qui comencem? Perquè és una dona molt especial, no?
Doncs sí, comencem amb l'Emma Vilarassau, que...
D'en peus, senyores i senyors.
Sí, és fantàstic perquè ja ho saps que vam fer un llibre juntes, que es diu Camí d'anada i tornada. La relació és molt bona i és una persona doncs, que, a banda d'admirar-la molt, doncs, quan la coneixes encara t'agrada més perquè és un ser humà... Bé, fantàstic, la veritat.
I es tracta d'això, o sigui, no només parlar de la vessant professional, sinó també descobrir, no?, doncs, la part més vital dels nostres convidats i convidades.
Una mica el perfil de l'ànima. I per això t'ho he dit ja d'entrada, que no ens amaguem, que són contactes, relacions que tinc, i per tant no serà l'entrevista típica freda professional perquè hi haurà un lligam amb aquelles persones en general, perquè si no, no les tindries en els teus contactes del mòbil.
Serà com una conversa.
Exacte. Sister, you've been on
my mind, oh sister. Doncs vinga, va, que tenim mitja hora i una entrevistada doncs inabastable, així que comencem. Emma Vilarassau, bon dia i benvinguda al matí.
Hola, bon dia.
Tenia moltes ganes de parlar i especialment, evidentment, la Montse també doncs, tenia moltes ganes de que fossis la primera entrevistada.
És un honor per mi.
Bé, doncs què et sembla la sintonia de la nostra secció?
Em sembla meravellós, és un cant a l'amistat i a la complicitat. Preciós. Moltes gràcies per aquesta sintonia.
Doncs aquesta complicitat que també doncs, us uneix a vosaltres dues, perquè
sí.
Hem de recordar que fins i tot el 2016 doncs, vau escriure el llibre Camí d'anada i tornada, editat per Columna, on explicàveu doncs, que la qüestió no és el que fa la vida amb nosaltres, sinó allò que hem fet amb nosaltres mateixos vivint. Tenint en compte aquesta premissa, quan mires enrere, Emma, quina és la teva impressió? Quina impressió tens del camí que has recorregut?
Ai, Déu meu, quina pregunta més difícil. La primera impressió és que sóc a mig camí, no sóc ni molt menys en un moment del camí molt avançat, només a mig camí, i que en algunes coses me n'han sortit, que en les altres no tant, però que sí, bàsicament, he pogut fer allò que m'agrada i fer-ho moltes vegades amb gent meravellosa, i que sí, estic... home, si et digués que no estic satisfeta del camí que he fet, no s'ho creuria ningú. Sí que estic satisfeta del camí que he fet, però reconec que me'n falta un bon tros per arribar on jo penso que hauria d'arribar. No, i ja no parlo només del món professional, també del món personal.
Sí, evidentment. És una bona valoració, no, Montse? Mig camí fet i una valoració positiva, no?
De la vida de Dante, sí.
Què dius? Què dius, Montse?
A la meitat del camí de la vida de Dante, sembla al principi de la Divina Comèdia, és molt bonic.
Sí, sí. Sí, perquè no vull dir que sóc a més de la meitat.
Clar que no, clar que no.
És el que em tocaria dir, però vaja, simplement a la meitat ja està bé.
Cap de les tres ho direm així que... Escolta, i m'agradaria que ens expliquéssiu com us vau conèixer vosaltres dues, sou amigues?
Va, Montse, com ens vam conèixer?
Ens vam conèixer
així
perquè...
Així no parlaré tota l'estona jo, perquè si no...
Jo vaig fer una entrevista que es diu... A mi m'adreçava al camerino abans de la funció, si la voleu rescatar, està a internet... I bé, i la veritat és que és una persona que em va agradar molt la profunditat i la forma que tenia de veure el món. I la seva, per exemple, deixar-se retratar mentre s'estava maquillant amb aquella naturalitat. I a partir d'aquí li vaig proposar fer un llibre. Ella no en tenia gaires ganes, em penso. Però també suposo una miqueta, també tenia ganes de seguir xerrant una miqueta amb mi, això ja ho faig jo. I em va dir, doncs, de veure'ns, no? I a partir d'aquí el llibre per mi era el de menys.
No, va sorgir... Bé, quan et trobes amb gent que a part d'estar a gust, penses que et poden donar moltes coses, que tots som un pèl egoistes a la vida, tots. Un pèl o bastant. I tu estàs amb algú, no només perquè t'hi sentis a gust, sinó perquè penses que aquella persona pot aportar alguna cosa a la teva vida, et pot fer créixer, et pot donar bones estones, et pot fer... Jo què sé, i jo em trobava així amb la Montse i vaig pensar, per què no? Per què no? El del llibre era, provem-ho, i ja veurem, eh? Però bé,
era l'excusa,
va acabar sortint.
Jo també dic el mateix, a mi també és un... allò que t'esperona a ser millor persona i que treu... la gent que treu el millor de tu és la gent que més interessa tenir prop, i l'Emma és així... Segur que no només amb mi, sinó tota la gent que treballa amb ell. O
bé, amb ell. Tota la gent de poc.
I què li demanes precisament això, una amistat? Aquesta sinceritat, aquesta complicitat i també doncs, la llibertat de ser qui ets?
Sobretot la llibertat de ser qui ets. I això amb la Montse vam tenir molt clar des del principi. Saps? De dir, d'un dia dir, doncs no, avui no, és que avui no tinc ganes ni de parlar, deixa'm estar, avui no puc... potser amb la persona que ho faig amb més franqueses, amb la Montse. I avui sí, i avui ens passem 2 hores al telèfon, fantàstic. Mm-hmm. O avui ens podem veure, avui... No. Saps, aquesta llibertat de ser tu en el moment en el que estàs, la confiança, i una cosa que demano a l'amistat no és la incondicionalitat, perquè això no es pot demanar mai, però potser alguna cosa que se li assembli, saps? De dir... Hi ha alguna cosa més profunda que avui has dit això que no m'ha agradat o avui has fet allò que no m'ha agradat? Potser sí que algun dia hi diré, Montse, no vull saber res més de tu perquè això que has fet em sembla horrorós, però ho dubto, saps? Aquesta cosa incondicional de saber que facis el que facis, aquella persona seguirà allà, saps? I això és... Jo crec que això amb l'amistat i amb la parella es pot demanar, però potser més amb l'amistat.
Sí, és clar. Una visió des del respecte i voler conèixer l'altre tal com és, no com tu te l'has imaginat, no? I això també està molt bé, no? Arribar a l'altre tal qual, no?
Això és importantíssim. Clar, i amb aquesta amistat suposo que t'haurà convidat a casa seva. Has vingut molt a Sabadell o no? Aquí ara jo ja... No, perquè penso, Raquel, potser qualsevol dia podem veure l'Emma per aquí, per Sabadell, saps?
Home, tot el període que vam treballar en el llibre vaig anar-hi bastant. Ara ja no tant, perquè tenim les agendes complicades i som hàbils amb el WhatsApp i som hàbils parlant per telèfon. Però sí, té un estudi meravellós, la Montse. Té un lloc per estudi i per lectura meravellós a casa seva.
T'ho preguntava també pel fet de què et sembla la nostra ciutat, Sabadell. Que és ciutat de teatre, també, molt important.
Abans de la Montse, jo havia vingut molt petita al club de natació a Sabadell, perquè ma mare ens va apuntar allà per aprendre a nedar. I venia cada dimecres i cada divendres, des de molt petita fins bastant grandeta. Però anàvem directament al Club Tenis Sabadell, no veiem res més. Ai, primer el Club Natació, després el Club Tenis Sabadell, perquè vaig jugar a tenis, i tot era Sabadell, no sé per què. I després veníem al cinema, perquè a Sant Cugat no teníem cine quan jo era petita. Jo vaig veure Lo que el viento se llevó a Sabadell, imagina't. I després ja he fet molts bolos a Sabadell, en aquest teatre preciós que teniu, i en el que teníeu abans també, a la Faràndula.
Sí,
i digues?
Que el preciós és el principal, oi, Emma?
El principal. El principal, que va estar molt de temps amb obres, molt de temps tancat, no? I que des que es va obrir és preciós, teniu un teatre preciosíssim. És com un bombó, és com un liceu petit, és molt bonic.
Que bonic, això, sí. Doncs res, jo començo ja forta, filosòfica i dura, i et faré la pregunta que m'agradaria començar amb tots els convidats, que és: Emma Vilarasau, qui ets i per què actues?
Per què actuo o on? A l'escenari o a la vida?
Espero que a l'escenari.
Mira, qui sóc? És una pregunta que em costa enormement, em costa molt contestar. No, encara ho estic esbrinant, qui sóc, i sempre crec que és una pregunta, no sé, que és millor que contestin els altres. En tot cas, jo no te la puc contestar. Sóc una dona, sóc una dona treballadora. I el per què actues, m'has preguntat?
Sí.
Per què actues?
Quina és la raó per la qual actues?
Perquè vaig descobrir de molt joveneta que era... l'escenari era des del lloc on jo em comunicava millor amb el món i on jo podia expressar millor el que jo era. I establir aquest contacte amb un món que en aquella època, quan jo vaig començar, que era adolescent, per mi era molt hostil. I era potser el lloc on jo podia establir un diàleg amb aquest món d'una manera més franca per mi. I per això actuo, encara ara, eh?
I per a qui actues? Pel públic? Per tu? Per... a qui dones la teva actuació? Sí.
És pel públic, evidentment. Sempre és pel públic. Perquè si jo vaig començar a fer això per establir un diàleg, necessites algú i jo vull el públic a davant. Però sóc molt conscient que jo... sóc transmissora d'un missatge, no... Jo estic d'acord amb el missatge que transmeto, evidentment no faig obres en les que no estigui d'acord. Però sóc com una mena de transmissora, sóc com una mena de mèdium entre l'autor, l'escriptor i el públic. Vull dir que jo potser no podria acceptar la responsabilitat de l'autoria d'una obra, perquè seria mostrar-me molt, no? Per això... quan fèiem el llibre jo tenia els meus problemes i tot i un llibre és una cosa que cadascú llegeix a casa seva i no et diran a la cara el que pensen perquè no et tenen, no? Aleshores, però el públic castellà, que reacciona d'una manera immediata al que sent i al que tu li provoques, bueno, jo tot això ho deia per dir que estic d'acord amb el que represento, no? I represento per ells, evidentment actuo per ells.
I aquest era l'objectiu quan vas començar? O sigui, en els teus inicis al Teatre Lliure, a l'Institut del Teatre, precisament, o per què vas començar doncs, a dedicar-te a l'actuació?
Mira, aquesta és la pregunta que em van fer quan vaig passar l'examen de l'Institut del Teatre. Hi havia allà tot el jurat de tots els professors, i jo tenia 20 anys, em sembla, no, 19 anys, i em van dir, per què vols fer teatre? I em vaig quedar en blanc. Em vaig quedar en blanc, i l'únic que se'm recorda és perquè m'agrada.
Bueno, és una bona motivació.
La resposta més tonta i més simple del món, però en aquell moment només la tenia. Només tenia aquesta. I jo vaig començar perquè m'agradava. Després he analitzat perquè vaig començar. I vaig començar perquè, el dit abans, la meva adolescència va ser molt hostil i molt difícil, i jo era el lloc on em sentia més protegida. Després, amb els anys, això deixa de ser així. No necessites l'escenari per sentir-te protegida, però sí que segueix sent el lloc on jo millor em comunico amb la gent, no? Un pintor deu ser amb els quadres i un escriptor amb l'escriptura. Per mi, el lloc on jo sento que comunico alguna cosa, que formo part d'un projecte comú, d'una societat, és l'escenari, és el lloc on em sento bé. A la vida també m'hi sento, però a l'escenari penso que puc realitzar allò que sóc.
Que m'agrada molt el que dius.
Molt, és molt inspirador, la veritat és que sí. I clar, amb aquesta gran i llarga trajectòria que tens, no?, amb diversos registres, amb la temporada que faràs la Gira d'un tret al cap, has fet una Medea doncs, inolvidable, podríem dir que vius un moment dolç, que fas el que et ve de gust, que això és molt important, a la vida?
Sí, sí que és important, sí. Podríem dir que sí, aquesta temporada, i potser la que ve. I a partir d'aquí les coses poden canviar rotundament i fer el que no tingui ganes perquè m'he de guanyar la vida. Perquè, clar, els actors ens guanyem la vida amb això. I aleshores a vegades et pregunta, però això per què ho has fet? Dius, perquè jo hi visc d'això, saps? I no, a vegades pots triar, a vegades no pots triar. A vegades tens tres projectes damunt la taula, a vegades només n'hi ha un. Depèn de com va. Ara, aquestes dues temporades, aquesta i la que ve, sí, sí, he pogut triar els projectes que vull fer i és meravellós poder triar entre dos o tres i dir, doncs mira, aquest... Potser aquesta temporada els hagués fet tots perquè tots m'agradaven, no? Però tots eren alhora, per tant havia de decidir-me. Però sí, sí, potser estic en un bon moment, sí.
I també doncs has rebut molts premis, no? Per exemple, l'any passat el Premi Nacional de Cultura. T'incomoden, t'afalaguen? Et motiven els premis, els guardons?
A mi els guardons i els premis sempre tenen un punt d'incomoditat per mi. Però no és falsa humilitat, el que estic dient. No sé mai massa per què me'ls donen. Sovint penso que no calia. I no sé, el millor premi de veritat, el millor és el públic. Els altres els agraeixo molt, eh? No és que sigui una desagraïda, però el millor premi d'aquest món és que el públic t'ompli la sala quan fas teatre, perquè fer teatre per 100 persones és molt trist.
I què li demanes, Emma, a un bon director o una bona directora de teatre?
Els demano el mateix, tant a un com a l'altre, eh? Demano que tingui d'entrada una lectura intel·ligent del text, una interpretació intel·ligent i profunda del text. Demano que s'arrisqui a cada muntatge que faci, com jo intento arriscar-me a cada interpretació que faig, que m'ajudi a anar una mica més enllà dels límits que tinc, que m'ajudi a trencar aquests límits, que treballi molt i que s'ho qüestioni tot fins a l'últim dia, fins a la primera prèvia, i a ser possible doncs, que comparteixi amb els actors el projecte.
Ja ho has dit una mica, però i tu què pots donar? Dius, jo també m'arrisco, què creus que pots donar a un bon director o directora? O què intentes donar? Vaja.
No sé, jo sóc molt pancona, molt pancona, i ho dic, però no per fardar, eh? Ho dic perquè... Jo necessito moltes hores prèvies de feina abans del primer assaig, potser perquè sóc una persona insegura i per creure'm i poder encarnar un personatge jo necessito una quantitat d'informació que sovint no servirà de res, després no es veurà en l'escenari, però sí que a mi em fa sentir segura i em fa sentir que no estic estafant a ningú, que no estic enganyant a ningú. Jo confio molt en la meva intuïció, però cada vegada més confio més en aquest treball anterior al primer dia, no? I si confio, si jo tinc aquesta confiança tant en el director com en mi mateixa, jo puc obrir-me amb canal, jo puc donar el cor, el cos, el cap i tirar-me sense xarxa, però i amb això, i això ho faig, i els directors que treballen amb mi m'ho han dit i ho poden corroborar, fas el que se't demana i més, però jo necessito confiar en ell primer, perquè si no és com en perdó, és un mal polvo si no confies en el director, i confiar en mi, i per confiar en mi jo he de fer molta feina abans, perquè si no hi ha alguna cosa de mi, alguna veueta que m'està dient estàs enganyant, estàs estafant, no has pencat prou, saps?
Que sàpigues, perdona, que la Raquel està fent la mateixa cara d'embobada que feia jo quan et vaig entrevistar.
S'agraeix molt la sinceritat i la manera d'explicar-ho. Ets molt exigent? Dóna la sensació que ets exigent amb tu mateixa.
Sí, amb això hem discutit moltes vegades amb la Montse. Hi ha un punt d'insatisfacció permanent amb mi, de dir... hagués pogut anar més enllà, hagués pogut ser millor, això no ho vaig entendre, allò tampoc. Per tant, sí, sóc exigent, però estic aprenent a perdonar-me. A perdonar-me doncs a vegades, és curiós, no?, i em va passar en aquesta última funció, i em passa a totes les funcions. 2 setmanes abans d'acabar, faig una funció en la que entenc una part del personatge que no havia entès. I aleshores em fotaria de cap contra la paret de dir, però per què no ho vaig veure abans? Per què a vegades ens enseguem amb coses? Per què a vegades no ho veiem? Per què no sóc més lúcida, saps? Però després penso, bé, però has vist una part important del personatge, això t'ho vas deixar, bé, és igual, disculpa't, perdona't, no passa res.
Clar,
però sí, durant 2 dies em matxaco, no? Després, ara ja només són 2 dies, abans era de dir, quina merda... Saps? M'enfonsava bastant. Ara ja començo a posar les coses al seu lloc, deu ser l'edat.
I això que estàs només a mig camí, de la vida? O sigui, mira tot el que has après.
Però això que dius, Emma, si tens la sort, com tens tu, de treballar grans textos de teatre, és normal que la 50a revisió, com que normalment són grans clàssics de molta qualitat, vegis nous aspectes que les primeres funcions, els primers lectors, era impossible. Si hi ha gent com el Rico, que està rellegint el Quixot des de fa 50 anys, no? Potser no passa res, no? De que és impossible saber les coses.
Sí, però clar, tu et donen un personatge que pot funcionar, perquè funciona el text i funciona el personatge amb un 50%, al millor, del que el personatge requereix. La gent no ho sap que allò falta. La gent veu el que veu i ja els ja està bé. Però és una llàstima que si un autor hi ha posat tot allò, no ho hagis vist abans, saps? A mi em sap greu.
Sí. I què li demanes un bon text de teatre? Precisament això que sempre et sorprengui fins a les darreres funcions.
Sí, li demano... Primer, bàsic, que expliqui una cosa interessant pel públic. Que expliqui una cosa que al món, en general, ens pugui interessar. A vegades et trobes amb textos que són palles mentals de l'autor que dius, perdona, però és que això t'interessa a tu i a casa teva, però no li interessa a ningú més. O sigui, que perquè si no és molt difícil la feina d'actor, fer connectar el públic amb una cosa que difícilment els interessarà. Primer això, que sigui un interès general, que la gent, almenys d'un cert nivell, els hi pugui interessar, que la gent hi pugui connectar, que els personatges tinguin grans contradiccions però que estiguin molt ben construïts, que no siguin d'una peça però que tinguin motxilles importants, que tinguin història, cada personatge, a part de la història, que tingui cada personatge una història, que entronqui amb la història principal, que siguin personatges que les trobades entre ells provoquin alguna cosa, saps? Que no... A vegades et trobes obres que hi ha una escena entre dos i la cosa queda igual que havia començat. Dius, no, que avanci, saps? Que cada trobada provoqui alguna cosa, que els diàlegs siguin àgils i intel·ligents, perquè donen molt de gust treballar amb diàlegs així, que no siguin evidents ni siguin obvis, que l'espectador no pugui preveure el final, perquè aleshores és molt avorrit. Jo com a espectadora m'avorreixo molt quan ja dic, ah, va, ja, val, i no em sorprenen, em fa molta ràbia, no? Que no siguin amables, que siguin punyents, que no siguin només amables, que l'amabilitat no li interessa a ningú al final. Que sorprenguin, però que siguin honestos, que no facin trampes de mag, saps? Sí, sí. Que siguin honestos, que tinguin coratge i que, si es pot demanar, pues, també siguin poètics, perquè per mi el teatre sempre ha de tenir un tant per cent de poesia. Perquè si no... Però poesia la té Beckett, la té Williams, la té molta gent, eh? La poesia no només és poesia. El que vull dir és que el text no sigui matxaconament real, saps? Sinó que sigui una cosa que s'aixequi un pam de terra per alguna raó.
Tot això que m'ha dit, tot això, ho va aplicar i m'ho va dir mil vegades redactant Camí d'anada i tornada. Que ens va anar tan bé aquest patrimoni teatral per redactar el nostre llibre, que és el decàleg de bones pràctiques que ella veu en el teatre, que el va poder aplicar en aquest llibre, no?
Per això suposo que també, doncs, l'èxit, no?, que vau aconseguir. I Emma, sembla que t'agrada, no?, dona la sensació que t'agrada, no?, que t'identifiques més, no?, amb els papers dramàtics, amb el dolor o amb el patiment, potser per la profunditat, també, dels personatges.
Sí, sí, m'agraden, els papers còmics, però li tinc més por a la comèdia, curiosament, Li tinc por perquè, no sé, li tinc por. És perquè jo em penso que no la sé fer i aleshores vaig més acollonida. Però m'agrada molt. Quan vaig fer, ara l'últim que vaig fer de comèdia, Caiguts del cel amb el Jordi, aconseguir fer riure la gent és molt difícil. És molt difícil que riguin d'una cosa intel·ligent, que no riguin de tirar-se un pastís a la cara, que és meravellós, però que riguin d'una altra cosa, que riguin d'ells mateixos, d'alguna cosa que se n'adonen que ells tenen, és meravellós. I fent comèdia amb el Jordi, que és un gran mestre, m'ho vaig passar bomba, m'ho vaig passar molt bé. Molt bé, és tot una altra manera de posar-s'hi, però no té res a veure, és tot una altra manera de posar-s'hi. Fins i tot la concentració abans de cada funció, és més tenir ganes de sortir a jugar, saps? A jugar amb el text, a jugar amb l'altre, a jugar amb l'espectador, que no aquesta cosa que requereix un drama, que és una altra mena de concentració, no? Però m'agrada molt, el que passa és que no estic tan dotada. Què hi farem?
I amb aquesta passió que parles del teatre, que és com un amor, allò, que sempre té el fil de l'impossible, què t'ha donat i què t'ha après el teatre?
Què m'ha donat? M'ha ajudat a conèixer-me a mi i a conèixer els altres, a conèixer el perquè dels altres, els perquès dels altres, no? M'ha regalat nits impagables al teatre. Quan t'adones que la pell del personatge no té ni una arruga ni un replec, que se t'ajusta ja sense fissures, i et sents lliure aquella nit, i pots crear, i tot et quadra, i els altres personatges et responen, i tu respons, i el públic et segueix, i t'espera, i et recull, i et dona, i tu dones, i no penses, simplement ets, perquè tota la feina que has fet un dia surt. D'aquestes nits, malauradament, n'hi ha poques, No són totes les nits d'una funció, però quan passa, us juro que és impagable. És que no... Jo crec que els actors fem teatre per aquestes nits, per aquestes nits màgiques, en la que surts de la funció i penses, avui ha passat alguna cosa entre ells i nosaltres, entre el públic i nosaltres. Avui s'ha produït, saps? Per aquestes nits, jo crec que treballo per aquestes nits.
Per aquestes nits inoblidables. I què t'ha après?
Què m'ha après? M'ha après la virginitat d'anar a veure una funció, de veure una pel·lícula. Això m'ho ha après, però això ho prenen totes les professions que fas a fons, no? Perquè ja sempre estàs mirant des d'uns altres ulls. M'ha après moltes estones de la meva vida privada, m'ha après algunes coses de la infància dels meus fills, M'ha pres, també, això també és per culpa meva, però m'ha pres una mica els amics, perquè els meus horaris no van amb els horaris dels altres i perquè els amics que tenia de la pubertat o del col·le i de quan era petita fan vides absolutament diferents i a vegades incompaginables, i però crec que és molt més el que m'ha donat que el que m'ha pres, infinitament més.
I tot això, tot el que has après, com ho transmets després als teus alumnes, no? Tot el que has après als escenaris, com després això es pot transmetre?
És molt difícil, ensenyar teatre. Crec que és una de les pedagogies més difícils que hi ha. Perquè la música té un pentagrama i té un tempo, i després hi ha l'art que tu hi puguis posar, i el talent que hi puguis tenir. I, evidentment, hi ha alguna cosa més que el pentagrama, evidentment, perquè si no tothom tocaria igual. Però el teatre, clar, l'instrument ets tu, i les tecles que has de tocar són les teves, perquè surti una emoció amb una altra, i arribar aquí és difícil. Jo els admiro molt, els profes de teatre, perquè quan són bons són molt bons, quan són dolents fan molt mal, però quan són bons, fan una feina magnífica. Jo el que vaig intentar va ser intentar escriure el que jo havia après, perquè si ho has de racionalitzar i posar-li un mètode al que tu has après, no? Et fa reflexionar sobre la feina molt, i alhora et dona potser alguna eina per transmetre-la. Però jo vaig ser profe 2 anys, més un altre que era profe però d'institut, de teatre a nivell d'institut, i crec que es necessiten més anys per aprendre a ser professor, per aprendre a ser un bon pedagog de teatre. Jo els he tingut, jo he tingut bons pedagogs. Però tenen alguna cosa de psicòleg, saps? Els bons pedagogs tenen alguna cosa de psicòleg, de saber aquest alumne té això, li manca allò, i la por que té és aquesta, i per aquí li podria entrar i per allà, sense fer teràpies, perquè això és fatal. Però a mi m'agradaria, però reconec que necessitaria una preparació per fer-ho.
Sí. I ara entrem una miqueta en l'actualitat, si et sembla, que el món està canviant molt de pressa. Creus que aquests canvis són reals o són una aparença de canvi i estem allà mateix, o realment comença una nova època per tots i totes?
No sé, crec que les generacions joves sí són diferents de la meva generació, almenys. Jo crec que les pors, els anhels, els desitjos de l'home sempre seran els mateixos, perquè ara llegeixes els grecs o llegeixes, tu ja ho saps que estic llegint Guerra i Pau, que no me l'havia llegit, i em fallo enorme, però no
fallarà ni un dels grans.
I Tolstoi és com si l'hagués escrit ahir, el llibre. Hi ha alguna cosa de la forma que canvia, però al fons és el mateix que ara. El que passa és que les formes, i jo crec que amb això entronca molt internet i les xarxes i aquesta velocitat que això ha donat a la informació i a la formació, ha fet que les generacions d'ara siguin, jo crec que, bastant diferents de les nostres. Per una qüestió de no sé, la informació la tenen molt ràpid, la perden molt ràpid. I no vull dir que siguin ni millors ni pitjors, no estic fent un judici, però sí que crec que hi ha una diferència de forma, saps? Sí, però crec que, en definitiva, ja et dic, la por de l'home a la mort serà sent la mateixa ara que la que era fa no sé quants anys, saps? No, aquestes coses troncals no canvien gaire, però sí que crec que la forma és molt diferent. També hem viscut un món més, potser més injust amb la joventut, per una qüestió de crisi. Sí. Però bé, els joves de la postguerra podrien dir que més injusta que la d'ells, saps? Vull dir que, no sé, crec que sí que ha canviat això. La velocitat, tot és molt ràpid. Però és molt ràpid en tots els sentits, no? Abans un cantant, jo què sé, es mantenia potser més temps, no?, en la primera llista d'èxits. Ara canvien molt ràpid, tot canvia molt ràpid. No hi ha un actor que digui, aquest ha sigut actor tota la vida. N'hi ha 4 que hagin resistit, no?
I quins motius veus o problemes veus per aixecar la veu ara per ara com a actriu i fins i tot com a ciutadana?
Problemes? O quin, sí. Ah, quins motius?
Motius o problemes que dius, mira, doncs per aquesta causa doncs sí que crec que és necessari, no?, parlar o defensar doncs, els motius.
Bueno, per molts, no? Primer, per mi, un dels problemes que més em provoca malestar és el problema dels refugiats, que Europa crec que porta fatal i que tots som ciutadans d'aquests governs que permeten i persisteixen en no, aquí no passarà ningú, no els podem admetre. Aquesta mena de crueltat quan realment el món l'han inventat ells, vull dir, Occident ha posat unes normes, no? Occident ha assentat unes normes i per culpa d'algunes d'aquestes normes està passant el que ha passat i ara de cop aquesta pobra gent no poden venir, no poden sortir, no... Ho trobo això. I una altra cosa que em fareix cada vegada que surt una notícia, que és la mort d'una dona maltractada, que això ho sap la Montse, que a mi m'agradaria fer alguna cosa per això, perquè no ho acabo d'entendre, no ho entén el meu cap, no ho entén. I fa temps que li dic que hem d'escriure alguna cosa, hem de fer alguna cosa, hem de sensibilitzar més, hem d'intentar entendre aquest fenomen estrany d'agressió cap a les dones. I després ja més en el terreny polític o més en el terreny... Sí, no? És en el terreny polític. A mi, perquè treballo en el que treballo, em preocupa com es tracta la cultura des dels governs. Em preocupa bastant. Sí. I crec que és l'arrel de molts problemes que hi ha avui en dia.
I Emma, jo no sé si vols parlar-ne, però és impossible com a periodista obviar aquesta pregunta. Com has viscut la crisi del Teatre Lliure i si hi ha alguna cosa que vulguis comentar?
Sí, hi ha moltes coses que vull comentar, però hauríem de fer un programa d'una hora, però sí que...
Si vols el fem, eh? Ara sí, mateix la...
també podria fer. Correcto
a la Raquel i fem no? Un especial Lliure.
Especial Lliure.
Sí.
Mira, jo he viscut primer amb estupor, després amb ràbia, amb indignació, amb tristesa, que ara dites així seguida semblen les fases d'un dol, no? Uh-huh. Ara estic trista, estic profundament trista. Pel Lliure, pel teatre en general i pel teatre català, evidentment. I també estic indignada per algunes coses que he sentit que no puc entendre, de veritat. L'altre dia vaig sentir hem de fer fora aquesta generació TAP per deixar passar la generació més jove. I em vaig quedar a quadros que tothom ho trobés tan normal i ningú reaccionés a aquesta... amb perdó, estupidesa. Crec que hi ha una generació TAP que omple teatres. En concret, el Lluís Pasqual omple teatres. Com poden dir hem de fer fora aquest senyor o aquesta generació malgrat estar omplint teatres? Jo crec que és el públic el que diu quan ha acabat la carrera d'algú. I és molt dur que el públic ho digui. És duríssim, però és així. I sempre ha estat així. Però que ho digui algú per dir, hem de fer passar els joves, però que no podem coexistir tots.
Clar.
No podem estar tots en aquí. No podem els joves aprendre dels grans i els grans aprendre dels joves de la seva manera irreverent, de la seva energia, de lo que sigui. No podem xupar els dos. Ha de marxar algú, algú, que, com en Lluís, que jo per raons, és igual, me l'estimo moltíssim, no? Però crec que és el director més gran que hem tingut en molt de temps. I ens l'hem deixat perdre. Francament, és molt trist. Tampoc puc entendre que s'hagi instaurat en aquesta professió, com s'ha instaurat també una mica en la societat catalana, el estàs amb mi o estàs contra mi. No hi ha terme mig, no hi ha diàleg. Jo sóc independentista, tinc molts amics que no ho són. I jo no em barallo. Intento raonar el meu discurs, intento que ells raonin els... Jo no tinc d'aquests radicals que van a treure llaços perquè no sé si amb aquesta gent podria parlar gaire, però en tinc molts que no ho veuen clar, que no ho veuen, i em donen uns motius super raonables, jo en tinc uns altres. No podem parlar, per favor? Doncs es veu que a la professió teatral ha passat una mica el mateix. O sigui, o estàs amb mi o estàs contra mi. O ets del meu bàndol o és de l'altre. Sí. I així no arribarem enlloc. Així només ens fem mal. Sí. Així només ens fem petits, mediocres i insolents. Però no resolem cap problema. Sobre l'Andrea Ros, no sé, crec que és una noia molt jove que no va resistir una bronca, que a mi em perdonin, però no és un maltractament. Jo no hi era, també t'ho he de dir, però dubto molt que sigui un maltractament que talsin la veu en un assaig. No sé, si això fos maltractament, no sé, hauria de començar a passar a tothom, francament, perquè hi ha un dia en què tu alces la veu a algú. És que ens ha passat a tots, perquè les coses no van, perquè eres una nena molt jove, perquè no ho estaves fent. A l'entrevista que tu li vas dir a l'expert, t'ho va dir. Simplement, ella no va fer el que li deien i l'altra va insistir perquè ho fes, però sí. Que es poden insistir de moltes maneres, és igual, jo no m'hi posaré. Era una veu subjectiva de l'Andrea, que va fer un WhatsApp, era la seva opinió. Sí. Ella tenia tot el dret de posar-la. El que és greu és que un grup de dones i cultura, que tu després vas dir, no?, que no eren les que deien, sinó moltes menys, arrel d'allò demanés la dimissió i que molts mitjans de comunicació es fessin ressò d'això, perquè una noia inexperta, bueno, més fràgil o més el que sigui, pot ser i pot agafar un rebote i pot dir-ho, ella tindrà els seus motius i ho diu. El greu és tot el ressò que això ha portat fins a arribar a dimissió de Lluís. Jo ho trobo, francament, preocupant. Preocupant també que no s'hagin alçat més veus de la professió, saps? Perquè vam ser 200 firmants, molts de Madrid. Per què? Ja t'ho diré jo, perquè la gent té por. Saps? Perquè la gent té por, perquè diuen, bueno, el que vingui no em contractarà si jo ara dic, saps? L'Andrea Ros deia, jo ja no seré contractada. Sí, Andrea Ros, tu seràs contractada, perquè ets l'heroïna, perquè has confós, s'ha confós el feminisme amb això, s'han confós moltes coses. I a mi em fa molta pena que es consideri una victòria feminista haver aconseguit que Lluís Pasqual presentés la dimissió. Em fa molta pena, perquè sóc feminista.
Clar, i tant.
I em fa molta pena.
I Emma,
ha sigut un cúmul de desgràcies i de mediocritats i de guerres fratricides, i crec que en el fons hi havia una campanya d'una part de la professió que no volien que Lluís prorrogués, i tot això ha sigut un circ que s'ha muntat i ja està.
I això, que
perdoneu que m'hagi estès, però el tema em toca de prop. M'estimo moltíssim a Lluís i em sembla molt indigne el que s'ha fet.
No, nosaltres et volem agrair la sinceritat, no?, per valorar, doncs, aquesta campanya oberta que s'ha fet.
Ara la que no treballa, deixa dir jo, ja t'ho
dic. No crec que tinguis problemes. Al contrari, jo crec que s'agraeix aquesta sinceritat també, no?, amb la que parlaves.
Jo volia dir que el que has dit de que bé, que aquestes bronques són normals, la gran contraargument que et diran és que, bé, eren unes èpoques en què estàveu acostumats al maltractament. Què passa, Emma, que abans éreu més tontes, més manses, més apatriarcades? Quin és el tema?
No, jo no crec que sigui això. I és més, quan he sentit algú dir la vieja guàrdia estava acostumada a aquestes bronques, i quan vaig llegir algú que va tenir els pebrots de dir de la Núria Espert, bé, si aquesta dona, perquè va dir dona, estava acostumada a que la maltractessin, és que ho vaig trobar, ja, d'una manca de respecte, em va fer mal. Mira, encara ara em fa mal, però és igual. Obviant això, jo vaig entrar al lliure quan tenia, crec que 21, 22 anys. Per mi el lliure era el súmum. Per tant, entrant allà, jo sabia que ho tenia tot per aprendre. I entres amb una cosa que crec que aquest ofici necessita, i per ser actriu ho necessites molt, si no patiràs molt, que se'n diu humilitat. No falsa humilitat, humilitat. De dir, tinc molt per aprendre i vull aprendre. I a vegades, amb un assaig, passa que tu, que ets el teu instrument i no et veus des de fora, et penses que estàs fent una cosa i no l'estàs fent. I reiteres l'error perquè ja no ho saps fer. Hi ha maneres dolces de treure't d'aquí? Imagino que sí. Hi ha maneres més esquerpes de treure't d'aquí? Sí. D'això és un maltractament? Home, si m'insulten, si em diuen ets una inútil, ets una cretina, ets una imbècil, cosa que Lluís Pasqual t'asseguro que jo no li he sentit mai dir, pues sí, seria un maltractador. Si t'esbronquen, doncs jo crec que no era tonta per deixar que m'esbronquessin. Quan persistia en un error, quan no estava entenent el que em deien. No sé, ara em diuen que sóc tonta. No, jo no ho crec. Jo confiava en aquell director. Per mi era un gran director i jo volia que em dirigís i jo volia aprendre. I per tant, a més, tenia respecte. Per mi eren els meus mestres. I també és una cosa que allò del respecte al mestre...
L'autoritat.
El respecte a l'autoritat s'ha com qüestionat, no? L'autoritat, qui és l'autoritat? Qui té l'autoritat? Bueno, per mi els mestres la tenien, però tant els mestres meus teatrals com els grans mestres universitaris, que tu pots qüestionar alguna cosa amb tot el respecte, però el respecte s'ha de tenir, no? Bueno, però no perquè s'ha de tenir, perquè se l'han guanyat. Sí. Per mi se l'havien guanyat, evidentment. Jo havia anat a veure els espectacles del Lliure i per mi l'Anna Lisa tenia tot el meu respecte, i el Lluís, i el Fabià, i tota la companyia. És que entraves allà de dir, per favor, deixeu-me quedar, saps? Sí. Era tonta. No sé, potser sí, potser ara em deien si aquella bronca no la tenies que haver suportat. Bé, a mi no, jo no me'n vaig anar a casa plorant ni
em va traumatitzar
ni em va traumatitzar.
Potser et va ajudar a ser la gran actriu.
No sé,
que...
no? Clar. Ni em vaig haver d'aprendre un tranquimacín, com diu l'Andrea, que ella es va haver d'aprendre, jo no. Jo vaig tornar l'endemà, una mica cagada, però dient, segur que ho puc fer, saps? Clar. No ho sé, tot això és una gran qüestió de veure de cadascú. Cadascú s'ho pren com s'ho pren. Després també hi ha una cosa, que quan ets actriu i treballes, ja ho he dit abans, tu ets el teu instrument, val? És com si jo toco el piano i el piano és el meu instrument, però en aquest cas sóc jo. I quan et fan una crítica i et punxen perquè treguis una cosa o t'ho demanen o t'exigeixen o t'acaronen, és igual... Tu has de separar la teva persona del teu instrument, perquè si no acabaràs malalta, saps? I tu has d'aprendre com... Bé, és una crítica a la meva part professional, no a la meva persona, que són dues coses diferents. Això és difícil, però s'aprèn a fer i s'ha d'aprendre a fer. Tu ets un producte i t'has de vendre, i ja està. I si et maltracten, maltracten el producte, no a mi com a persona, Emma Vilarasau, a l'actriu, no maltracten. Si et punxen perquè treguis, si et criden, si t'exigeixen, saps?
Llavors, Emma, se'ns acaba el temps. Com a conclusió, què és el que demanes? Què creus que caldria fer per millorar el sector?
Jo hi ha una altra cosa. Penso que en aquest país s'hauria de fer d'una vegada per totes un debat profund sobre els pressupostos de cultura. Perquè penso que moltes d'aquestes coses, això de treure una generació per posar una més jove, aquest, que és cert que els joves ho tenen malament, jo no dic que no, que és cert que van a taquilla a les sales petites, que no guanyen res, que no hi ha espai per la creativitat, però tot això es tradueix en una paraula i són pressupostos. Això no és la bona intenció de ningú. Això és la bona intenció d'un país que cregui en la seva cultura i que la vulgui potenciar. I aquí els pressupostos de cultura, i en concret els del teatre, són molt baixos, francament molt baixos. Si aquí encara hi hagués el T6 que va obrir el Belbel, el Nacional, per als autors joves que poguessin dirigir i estrenar els seus textos, si hi hagués més ajuda a les companyies joves, si hi hagués un espai de creativitat per a les companyies joves perquè hi haguessin més diners... Potser tot aquest escàndol de fer fora uns per posar els altres no existiria, a no ser que el que hi hagués siguessin moltes ganes d'accedir al poder, que potser també. Però penso que bàsicament els països civilitzats tenen uns pressupostos de cultura molt elevats i el nostre no. I jo crec que, francament, som, com sempre, la pedra a la sabata dels pressupostos. No els interessa, això no dona vots, això no dona res, i sempre acabem doncs a la cua de tot.
Doncs aquesta és, sens dubte, una de les assignatures pendents dels nostres polítics, no? Perquè al final és el que deies, per fer una societat doncs més lliure, amb més esperit crític, es necessita una bona aposta per la cultura. Emma Vilarassau, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I una abraçada molt forta i et convidem a venir un altre dia.
Sí, val, quan vulgueu.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.